Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Disfruta ya sin excusas de la velocidad de la fibra de Orange con Love Familia. Con un 50% de descuento en tu tarifa durante 3 meses y con una línea adicional gratis para siempre. Y además, llévate un Huawei P20 Pro con una tablet de regalo. Pásate por tu tienda en calle Santiago Rusiñol 15 de San Cugat del Vallès e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Dilluns a les 12 del migdia, és dijous, se sent aquesta música i vol dir que això és Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, sobretot de Sant Cugat, perquè parlarem de les lectures a la fresca. Però abans... L'homilia del Molta comèdia. Avui, resum de la temporada 2017-2018. Benvolguts germans a les arts escèniques. Acaba una altra temporada del Molta comèdia, la primera dels anys 13 i 14 com una secció de Sant Cugat a fons i després com programa propi amb 4 temporades, 14-15, 15-16, 16-17 i 17-18. Fent aquesta mirada retrospectiva, quedo astorat de comprovar la quantitat d'actors, actrius, directors, músics, ballarins i ballarines, cantants, instrumentistes, gent del circ, de tota mena de músiques, que ens ha ajudat a configurar una mirada extensa i intensa de les arts escèniques. I, sobretot, insistir en aquest enunciat inicial del programa, que és Arts Escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat, és a dir, artistes que són d'aquí o que ens visiten per presentar el seu treball, el seu art. Aquesta temporada que avui acaba amb artistes de la ciutat que ens presentaran una nova convocatòria de les lectures a la fresca ha tingut 34 programes per on han passat 84 persones, algunes d'elles responsables de la cultura de la ciutat. Ai. Com l'actual alcaldessa, just fa una setmana estudiant d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, amb la gerent, aleshores, Cristina Requesens, o el cap del departament, Jordi González. O el programador del Teatre Auditori, Gela Patrick Fanon, i els responsables del Pla Director de Música Clàssica, Carles Miró i Xavier Blanc, que han tractat d'estructures, pressupostos, espais i, sobretot, projectes pel futur que s'albira. Segons les seves paraules, millor. Millor i millor. Nou Teatre de la Unió, ampliació de les activitats a la xarxa d'espais municipals amb una adequació necessària i possible, nova sala polivalent a partir de dues sales dels cinemes del Centre Cultural, nou espai de l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, ara aturat, això sí, per les queixes i oposició dels veïns de la zona, i també la possibilitat de que algun dia, escolti, algun dia hi haurà la sala B, adjunta al Teatre Auditori de 400 places, a part de l'evident augment de les funcions en el propi Teatre Auditori. És important considerar, com sempre, que per determinades accions és necessària una política de llarg abast, però també un augment considerable del pressupost, perquè, ho volem o no, tot costa diners, i els artistes, siguin professionals, amateurs o aficionats, necessiten suport també econòmic pel seu temps i la seva dedicació. Pel programa han passat grups de la ciutat com Filazero, Espiral, Mirasol Teatre, Amics de Pedra i Sang, Magma 25, el grup d'Alexandrines, Sangrà Cultural, que des de la Foresta organitza un cicle d'altre teatre al casino d'aquest barri, però també han passat Mercè Arànega, Carles Martínez, Sílvia Munt, Oriol Brogi, Miriam Alemany, Imma Colomer, Eloi Benet, Joaquim Bundó, Ivan Morales i Marta Millà, director i actriu de La Calavera de Connemara, o Xavi Francesc de La Calòrica, que amb el seu Fair Fly acaben de guanyar un max d'espectacle revelació, o els argentins Andrés Caminos i Gadiel Zrikic de la companyia Sototos. I músics com Josep Ferrer o la violinista Kalina Makuta, els músics de jazz californians, el saxo Richard Feno i el trombonista Tennessee Hanlow, i el trompeta Matthew Simon, que també és californià, per tant és californià com Sant Cugatenc, i els germans Claret, en Gerard i en Lluís, que celebren 50 anys als escenaris d'arreu del món, o la ballarina i directora de It Dance, Caterina Lahr, o la ballarina de Béjar Ballet de Lausanne, la bellaterrenca Elisabeth Ross, que en el dia de la dansa va ser acompanyada per Idne Kane, directora de l'Escola de Dansa Contemporània General Giap, déu-n'hi-do, i Gemma Navarra i Lola López de l'Escola Fusió. I naturalment, per la commemoració del Dia Mundial del Teatre, responsables de La vida en un tren, Víctor Alexandre, l'autor, la Teresa Cana, la directora, la Carme Ballester, o coordinació general, i el Ferran de Juan com a actor. I també l'Oriol Castanyer, Sant Cugatenc i actual director de la Coral Sant Jordi, i Xavier Baulies, del Camerata, que presentava el sisè cicle de música sacra coral, i Martí de Vilarasau, amb un futur que ja comença a ser present. Totes les arts escèniques han passat per molta comèdia. I espero que segueixin passant, tot i que no som ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Oi que m'entenen? Amén. I ara escoltarem la música per començar, que es diu Pobles, Viles i Ciutats, que és en Pere Codó. En Pere Codó havia d'estar aquí amb nosaltres, però no ha pogut. Però jo li poso la seva música, perquè a mi em sembla molt interessant. Sentim una mica de la música i entrarem a parlar de la lectura de la fresca d'aquest any.
Alimentar tants ganduls, posar-los i coixins als culs, veure'ls amb la panxa plena. Feina, hagi de patir que s'usa, i ells sempre troben excusa per treure la mà de l'eina. I quan el poble indignat reclama allò que li roben, quan els honrats tots us proven d'imposar la llibertat. Mireu què fa el malfactor, arma banda rampinyaires per defensar o crida als aires l'intocable religió. No el mou, no un clam de justícia, que el mou la seva garbanta, un cor tan cruel que espanta i una insaciable avarícia. I una insaciable avarícia. I una insaciable avarícia. Pobles, viles i ciutats, correu tots a la defensa, que el servil una sentència per fer grosses malvestats.
Tinc ganes que tingueu...
Digueu si no és molta pena alimentar tants gandons...
Doncs comencem a parlar de les lectures de la fresca amb Dolors Vilassau. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Tatiana Blanquer, bon dia.
Bon dia.
Ricard Mariner, bon dia.
Bon dia.
I Mac Clàfor, bon dia.
Bon dia.
Bé, Dolors, estem a la 14a edició sí. de la lectura de la fresca.
Sí, sí.
Quan això va començar, tu podies imaginar?
No, tinc aquesta rara qualitat de fer que de vegades la gent ho troba que és una mica pesat, no? De que les coses després es perpetuïn, no? Això és el mateix que ha passat amb Pedra i Sang, que passa amb el Maragall a casa, amb moltes coses, iniciatives que, bueno, que ha sortit de l'associació o han sortit de mi. I la veritat és que no, la veritat és que aquell any 2005, doncs era l'any del llibre i la lectura, hi havia un grup de gent que fèiem teatre, vam dir, mira, aquest any trobo que es llegeix molt, s'edita en molts llibres, però es llegeix poc. I vam dir, si llegíssim en veu alta? I ho vam fer per una festa major, una obra del Víctor Alexandre, ho vam fer de la manera clàssica, amb faristols, amb taules, cadires, i així van començar les lectures a la fresca. I després, esclar, ens hem anat animant, com que els actors, el text sempre els hi fa com una mica de nosa, doncs això ho hem anat convertint en una mena de semimuntatges, ara ja no sé com anomenar-los.
Lectrices.
Eh?
Lectures. Lecteatre.
Doncs això, lecteatre.
Algo així.
I ens hem anat animant, són lectures dramatitzades, teatralitzades, doncs que les fem amb escenografia, no, que no n'hi ha, però amb vestuari, amb focus, amb utilleria, i amb una concepció escènica, no?
A vegades amb molt vestuari, s'ha de dir.
Sí, sí.
I a més amb una creativitat, jo recordo unes dones sàvies, doncs, amb unes dones que anaven circulant, quan anéssim amb patins, però
sí, eren... Sí, bueno, amb unes cadires d'aquestes, com d'oficina.
Cadires d'oficina de rodes.
Sí.
Vull dir que...
Caminaven així, amb les cadires posades.
I aquest any tenim un repertori de tres obres que estan com homenatge de Manuel de Pedrolo i de la Marina de Campmany, perquè és el centenari del seu naixement.
Aquest any crec que no hi havia gaire dubte de que havien de ser ells dos, per la dimensió que tenen dins la literatura catalana, la Maria Aurèlia també dins el món del teatre. Recordo a mi la Maria Aurèlia haver-me donat classes de teatre, per exemple, i llavors va estar molt vinculada a la Cúpula Venus, en el Teatre
Adrià Gual. Va ser una de les cofundadores de l'Escola Dramàtica d'Adrià Gual, amb el Ricard Salvat.
Exactament. I després feien aquells espectacles a la Cova del Drac, o sigui, és una persona que va tindre una vinculació de molts tipus amb el món del teatre. En Pedrolo no tant, però per exemple aquesta obra que fem del Pedrolo, Homes i no, recordo que en els anys 60-70 era quasi bé una obra de capçalera. Clar, era una obra que plantejava una situació que, curiosament, té molts punts amb la situació actual, cosa que no ens haguérem pensat mai, que aquesta obra la va escriure a finals dels anys 50, en ple franquisme, i clar, era una obra que tenia un alt contingut polític. I curiosament, doncs, com que tots sabem que va bon a les coses que hem tornat, doncs quan la vaig rellegir vaig pensar, sembla futurista aquesta obra, perquè hi ha moltes coses que recorden una mica, doncs, aquesta situació actual, no?, la que estem vivint. Només he de dir que la situació són dues famílies tancades en una presó i un personatge que es diu No, que els hi nega la seva existència, la seva raó de ser, i això a nivell metafísic té una lectura, però a nivell de país també té una altra lectura.
Estem parlant d'Homes i No, de Manuel de Pedrolo, que es farà a la plaça d'en Coll el dijous vinent, el dia 5 de juliol, a les 10 de la nit.
Sí. Aquesta obra, aquest any tenim dos colors, la Tatiana també ens explicarà coses, tenim dos colors, si mirem els programes, doncs hi ha el groc i hi ha el violeta, no? El groc és una mica aquest homenatge, doncs, i aquesta reivindicació de tota aquesta gent que malauradament, doncs, està a la presó. De fet, aquesta obra la fem una taquilla inversa, les lectures a la fresca sempre són amb entrada lliure, però aquesta obra concretament la fem en taquilla inversa, que anirà íntegrament a l'Associació Civil, l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa, doncs, les famílies dels que estan a la presó i dels exiliats. I la farem, vaja.
Aquestes lectures de la fresca sempre tenen el Banu, un Banu que s'ha...
Sí. I l'altre color és el lila.
L'altre color és el lila.
Sí, el lila, lila de la dona, no?
Exactament. I que aquesta tenen sempre hi ha un Banu, i en aquest cas el Banu la feu de Tatiana Blanquer, que la tenim aquí amb nosaltres, i em va agradar molt el text que havies posat. O sigui, el text que posava en la presentació, del Bano, em va agradar molt i m'agradaria que ho comentessis, perquè tu comences dient, durant el dia fa calor, però ells ens donen ombra, bufa el vent i s'endú les paraules. Què ens queda, doncs? Pregunta, què ens queda?
Què ens queda? No sé, això suposo que és un text una mica pensat amb qui ho llegeix i que ho pugui interpretar des de la seva perspectiva, no? És un text que va molt amb la manera en com jo treballo i una mica amb la filosofia que jo amb la que jo explico les coses amb els meus rotuladors, els bolígrafs i la pintura, inclús també amb les instal·lacions, no? Però lo curiós del cas és que generalment quan em poso un paper en blanc, primer no sé ben bé què vaig a dir, no? Però quan tinc la imatge o al cap o davant meu, i en aquest cas vaig veure, bueno, tenia el Bano, que l'acabava de dibuixar, i me'l anava mirant i pensava que hi havia un gran paral·lelisme entre les lectures de la fresca i aquella ombra tan agradable que tenim sota un arbre, no? I llavors, buscant-li una mica una part més filosòfica, realment pensava que l'únic que és veritablement nostre són les idees, vale? I que les idees, pues, no te les pot prendre ningú, tot i que les poden ser compartides o no, però les idees són de cada un de nosaltres, no? I en aquest cas també hi havia un paral·lelisme amb el que comentava la Dolors dels presos polítics i em semblava que és de justícia fer entendre a la gent de que la gent pot expressar el que vol sense que li tingui que passar res de dolent. I més quan les coses es fan d'una manera ben feta, que és sense violència i amb les paraules, no? Quan parlo aquí una mica de que bufa el vent i s'endú les paraules, és allò de que les paraules són molt maques, però l'important són els fets a la vida, no? Les paraules són precioses i quan les llegeixes o les escoltes t'embauquen i et traslladen a molts escenaris diferents, però en definitiva els fets és el que marca la història, no? I una mica és això de dir, doncs deixem-nos de parlar, parlar i parlar i fem, no? Era una mica per on anaven els trets. Després, bueno, a mi m'agrada, soc bastant somiadora i m'agrada anar bastant d'un costat a l'altre, llavors anava passejant una mica, pues, per aquest concepte de la idea, del poder parlar del que un vol, del poder expressar-se, i sempre referint-me a la fresca per buscar aquell punt de connexió amb les lectures, no? Perquè vulguis o no, el dibuixar i el llegir són diferents eines de comunicació.
Jo crec que queda molt clar, però no sé si en Ricard Mariner, amb el seu paper, amb el seu personatge, el personatge d'Homes i No, en Bret, si en Bret ho té tan clar com ho té la Tatiana.
Bueno, en Bret s'adapta a les circumstàncies, també, perquè forma part d'aquesta gent que està tancada dins d'una presó, que reflecteix en Pedrolo, i que a la vegada, doncs, reflecteix el moment d'aquella societat que havia, doncs, a l'època franquista, en la qual tots estàvem dins d'una gran presó i a sobre, per damunt nostre, hi havia uns altres que eren els carcellers que a sobre també estaven tancats en aquesta presó potser més gran. Que si ho equiparem avui en dia, doncs jo considero que és una mica el fet de que no potser és la mateixa situació que abans, però segueix havent-hi una sèrie de societat preeminent que està dominant a tota la resta del país. Jo ho veig una mica comparat en així. I en Bret forma part d'aquesta gent que estava tancada suportant el tema, intentant trobar la seva llibertat i el seu camí, però que no el trobava. Que no el trobava, i al final quan, bueno, això ja no ho sé, ja ho veurem,
ja no, quan vingui, ja ho veurem.
Exacte.
Sí. I el més jove del grup que tenim aquí, que és en Marc Rafford, fa també un personatge, Max, que és en Feda. I qui és en Feda?
En Feda és un dels fills, és un fill de dos presoners que hi ha en aquella presó, i a diferència, o sigui, ell i Sorne, a diferència dels seus pares, volen, o sigui, són més curiosos. Els seus pares mai s'havien plantejat...
Vull dir que hi ha en Feda i un altre personatge de la mateixa edat?
Sí, Sorne. I estan en dues cel·les. I ells són més curiosos que els seus pares perquè ells decideixen com descobrir el terreny, perquè els pares mai s'havien proposat a descobrir què, o sigui, on eren. Sempre s'havien quedat allà al costat de la reixa, però no havien descobert el que els envoltava. I el que fan és buscar si hi ha algun lloc que puguin escapar-se, algun lloc de la cel·la per on es puguin escapar.
Alguna sortida?
Sí.
I, Dolors, hi ha sortida?
Això no ho sé.
Que vinguin, que vinguin.
Que vinguin i ho vegin, no?
Ho sabran, si hi ha sortida o no.
L'obra està molt bé, el planteig que fa de tres generacions, la dels avis, la dels pares i la d'ells, que és la generació que farà la revolució, d'alguna manera. O sigui, els pares estan molt bé perquè estan tancats, i no, però no han fet servir totes les eines per descobrir com és la sortida. I ells estan vistos com la generació que farà la revolució realment, no? Que trobarà aquesta sortida. Encara que el final de l'obra és realment molt pessimista, però els personatges estan plantejats d'aquesta manera, els seus dos personatges.
A mi personalment em recorda molt, sobretot, la situació que jo vivia a casa amb els meus pares, en els quals els meus pares o els meus oncles, a part que vaig tenir bastanta família que tindrà que fotre el camp cap a França, però vivien atemorits. O sigui, no facis, no moguis, no diguis...
No diguis, no, sobretot no diguis.
No diguis, sobretot no sé què. Això jo ho he viscut jo en primera persona. I me recordo quan l'època del famós referèndum del sí o no, de l'època franquista...
Que va arribar al 98%.
Sí, 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 sí. I amb els meus pares...
Amb
els meus pares...
Arribar al 100%.
Sí, 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 sí. Bé, però amb els meus pares jo els hi vaig preguntar, heu anat? Sí, sí, què vols que fem? Dic, i heu votat que sí? Què vols que votem, Ricard? Què vols que votem? Val? Era aquesta la situació.
Sí, sí.
De por absoluta.
I la memòria aquesta s'ha perdut massa.
I total, i era per viure miserablement, perquè al cap i a la fi l'únic que fotien era pencar com a animalots per 4 duros, perquè era la realitat.
Sí, sí.
Anant diumenges i dissabtes, o recordo portar el menjar a la fàbrica del meu pare perquè pogués fer hores per poder tirar la família endavant, tu. I acollonits, clar.
Hi ha un fenomen, i és que el Pedrolo, només el Martin Eslin, que va fer una de consideració de tot el teatre de l'absurd, l'únic autor de la península que va sortir amb aquest, que havia, evidentment, doncs, el Ionesco, hi havia el Genet, sí. Hi havia una sèrie d'autors, l'únic autor que sortia era el Pedrolo. O sigui, el va posar en aquest llistat com el teatre de l'absurd, tot i que també partien
de
Sartre.
A mi aquesta obra, per exemple, em recorda molt a Porta Tancada, de Sartre.
Sí.
O sigui, jo trobo que té més, aquesta obra té més relacions amb l'existencialisme que no pas amb l'absurd.
Bueno, sí que
la situació és absoluta,
però ho
és
absoluta.
Havia escrit de tot,
sí, sí, sí.
Però té una obra tan extensa i tan brutal que havia escrit absolutament de tot, de tot, d'assaig, de novel·la, de teatre, però a més, novel·la i amb narracions és una cosa, és inacabable. Sí. 20.000 pàgines, diu.
Sí, 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 sí.
O sigui que no sé si les han comptat totes o no. Bé, la següent obra que feu és el cabaret. El cabaret a la fresca, en aquest cas. I el cabaret ve d'una cosa de la Campmany, i no només de la Campmany, de l'en Codina, de Josep Codina...
I de l'Oliver, que era el company de la... Ai, de l'Oliver, perdó.
No,
de l'Alcover.
De l'Alcover.
Del
Joan Alcover.
Del Joan Alcover, el mallorquí, que era el company, de fet, de la Maria Aurèlia.
I era un muntatge en aquella època de la Cova del Drac, del carrer Tosset, de la modernitat, sí. Podríem dir, en aquell moment. I aquí està plantejada, està dirigida per Ignasi Roma.
Sí, això, el Ricard sap més coses que jo, perquè ell està en aquest muntatge. El que sé és que de les partitures originals, tot i que es fan servir les cançons, no se n'ha conservat cap, perquè de fet hem parlat amb el Codina i no les tenen les partitures, i l'Ignasi les ha tornat a fer. O sigui, ha fet 14 cançons amb els textos que de fet Cabaret és una aigua barreig, són coses que surten de diferents obres, vull dir, són petits
com
esqueixos.
Sí.
Sí, són petits esqueixos.
I això suposo que ho ha fet en Pep Pla de Llorenç.
Ha fet
les
sí, la música és de l'Ignasi, que passa que l'ha posat en solfa, diguéssim, ha posat sobre
partitures. L'Ignasi deia que els temes eren d'un tal Josep Maria Martí.
Ja.
Ara, després això s'han reescrit o... Llavors ha sigut això la intervenció del Pau de Llorenç i l'Ignasi, clar.
En aquest cas, Ricard, esteu, sou la Berta Adell.
La Berta Adell, la Marta...
L'Ignasi i la Marta Uixant.
Uixant, exacte. I el mateix...
L'Ignasi.
L'Ignasi. I servidor.
I el Pep al piano.
I el Pep al piano. I jo tinc la sort d'estar fent aquesta cosa amb, bueno, amb ells i sobretot les dues dones, que són brutals, com ho fan, eh? Registre totalment diferent, homes i no, eh? Res a veure. Res a veure.
Això segur.
Res a veure.
Bueno, no, això ho tindrem a la plaça de l'alcalde Martí, Magí Bertralot.
A Magí Bertralot, exactament.
El dijous 12, també a les 10 de la nit. I aquí, en aquest cas, McCrafford, tu resulta que ja fas una obra i de les 3 ja s'ha acabat.
Sí.
I què creus? Tu podries fer alguna cosa de música, també? T'agrada?
No.
No t'agrada cantar?
M'agrada, però... És que, sí, a mi m'encanta cantar, però jo no crec que canti bé.
Ah, perquè això ho has de dir els altres, exacte. Per això, eh?
Exacte.
Ah. Tu el que has de fer, si t'agrada cantar, és aprendre'n, no? Vull dir, tenir la tècnica, i llavors els altres ja ho diran si ho fas bé o no.
Tenim una tercera obra, que és El món dimoni i carn, que en aquest cas sí el dirigeixes tu, Dolors.
Exacte.
I que... És a l'entorn de la figura de Francesc Turmeda, que és un personatge també digne de record.
Sí, exacte. És un senyor que era frare, Francesc Turmeda, que va escriure una obra que, per exemple, aquest any fa 600 anys que es va escriure aquesta obra, que és La disputa de l'asa, i que aquest senyor en un moment determinat va pensar que ja estava una mica cansat de tant idealisme i se'n va anar una mica a viure a l'islam amb els àrabs i tal, perquè preferia una mica el món de la carn, no pas aquest el món aquest tan de la religió i tan idealitzat, no? O sigui, és un heterodox, perquè ens entenguem, no?
El món de la carn, metafòricament parlant?
Sí, sí, clar.
O directament?
Bueno, directament. Sí, sí. I aquesta obra encara la tinc per aquí, però m'agradaria que fos bastant una anada d'olla, l'obra. O sigui, m'agradaria fer una cosa així una mica destroyer, una mica divertida. Surten quantitat de personatges.
Veig aquí un repartiment brutal. Sí. Estem parlant de 3, 6, 8, 10, 12, 13
actors,
15, 13.
13 actors, 3 músics de cultura popular i el Pere Codó, que el sentíem abans, que ha fet unes composicions també. Però el Pere Codó està integrat dins de les escenes i els altres fan música, a part, diguéssim.
Aquesta obra es farà als Jardins del Monestir, a l'Espai dels Castanyers, que és un espai, em sembla a mi, magnífic.
Sí.
Sí que reuneix molt bones condicions en tots els sentits.
Segurament és el... A veure, no és el millor espai, perquè tots... Per exemple, a mi la Magí Bertralot m'agrada molt, perquè és un espai que és un exterior, però sembla que sigui un interior. És un espai molt bonic.
Sembla un pati interior, sí.
Vull dir, és un espai magnífic. Però, clar, els Castanyers és un espai que no hi ha cap tipus de soroll, és molt agradable, vull dir, hi ha les pedres del monestir, és molt maco d'il·luminar perquè hi ha les pedres, és un espai que després fa una part d'escenari, però sempre també de vegades fa una part com un annex que m'ha sigut de molta utilitat en moltes obres. En el Macbeth era com el cau de les bruixes, a Maricel era com el mar, vull dir que ha quedat com un espai annex que moltes vegades també l'utilitzem, i la veritat és que és un espai molt agradable de treballar.
Això serà el dijous 19, o sigui la tercera de les obres, dijous 19, també a les 10 de la nit. Tatiana, podria fer-te una pregunta. Tu has participat en aquestes lectures, participes amb el Manu, però tu com a espectadora havies vist Lectures de la Fresca?
No, jo ja us vaig confessar l'altre dia que...
I incideix a tornar-t'ho a preguntar.
Sí, sí, però no tinc cap problema.
S'ho va apuntar, eh?
Els oients d'aquest programa no estaven l'altre dia.
No, evidentment.
Per tant,
jo vaig a preguntar exactament igual.
És cert, no he anat mai... Tot i que cada any ho veig.
És cert, diu Paula.
Cert, és molt cert. I aquest any, de fet, el meu fill, que el tinc aquí al costat, perquè ell no hi serà, però he obligat a tota la família a anar-hi. O sigui, hem d'anar-hi tots a totes.
Bueno, ell està aquí, efectivament, no diu res i ni dirà.
No diu res.
Ni dirà, però s'ha menjat un gelat que estava molt bo.
Molt bo.
És a dir, jo m'estava mirant quan menjava gelat i pensava, hòstia, li fotria un gelat també, però... Escolta, amb la feina és la feina. O sigui, bueno, no cal que continuem per aquí.
Tornem al gra, que no hi he estat mai. Que no hi he estat mai.
O sigui, tu el que has de fer a partir d'aquest moment, i sobretot ara que has fet el bano, és començar, no, començar a crear prosèlits, i que vas a dir, neu a les verdures a la fresca.
És més, és
perquè
més.
Està molt
tinc
bé.
Una proposta a fer-vos.
Vinga, públic.
Jo havia pensat que, tot i que no es fan les lectures en un escenari, una certa escenografia, a vegades, es podria fer entorn d'aquestes lectures. Jo...
És una qüestió pressupostària, també, una mica?
Sí, però jo penso, per exemple, que buscant sponsors, per exemple, perquè a nivell de, per exemple, imagina't, fer uns arbres al voltant d'algunes de les lectures que acompanyin no només el que és la gent llegint, sinó també l'entorn. O sigui, afegir arbres, jo dic arbres perquè és el que faig jo ara, Afegir arbres als arbres que ens envoltaran, saps? Donar-li com una altra...
Sí, però aquestes...
Com una performance,
sí, sí,
saps?
Aquestes lectures estan concebudes per potenciar la plaça, els espais.
Vale.
I aleshores, per exemple, si quan estàs als castanyers, si tens les pedres del monestir,
que
vols
mires,
posar? Què vols posar més que aquelles pedres? Llavors, saps? Vull dir, la plaça Magí Bertralot en si mateixa...
No, és màgica.
Sí.
És molt màgica.
Me'n recordo una vegada que en el monestir vam fer, no sé si ho recordes, tu, amb la Fundació Sant Cugat, vam fer el que ara és el lloc on es balla el Pagal i Joan,
sí.
Vam una cosa poètica, que hi havia molts poemes. I vaig intentar posar com un taló, clar, hi havia a darrere hi havia les pedres. I vaig intentar posar un taló que a mi em va semblar que era molt gran. I quan vaig veure aquell taló posat en la immensitat d'aquelles pedres, vaig pensar, Dolors, sí, que ridícul que ets. Vull dir, si tens aquestes pedres, què necessita aquí un taló? Aquí no necessita... I llavors hi ha una manera de fer escenografia que potser no és corpòria, que és la llum. La llum és una cosa que et trasllada immediatament a molts llocs diferents. Que no utilitzem escenografia no vol dir que de vegades utilitzem alguns elements escenogràfics. Això sí. O sigui, però, clar, és que llavors ja anem a la concepció directament de muntatge, de muntatge clar, total, clar. No? Clar, també hi ha una qüestió pressupostària, econòmica. Vull dir, hi ha molts tipus de qüestió, però sobretot és això, no? De donar també força en el propi espai. Ens fixem molt a l'espai que fem cada una de les lectures. Mm-hmm. O sigui, és que hem estat a moltíssims espais, hem estat des del parc...
El Passeig Ventura, per exemple, si sí, hi has estat.
El Passeig Gaudí. Recordo que també està en el mercat, bueno, ara és Sant Pere, no? Abans era Pere Sant, ara és Sant Pere.
Hi ha el Mercat Vell, que és nou.
Sí, sí. O sigui que això que dius tu, la plaça Pep Ventura,
sí. I a la plaça Barcelona també.
A la plaça Barcelona. Barcelona. Ha passat una cosa per això que jo me n'adono molt, que és com a l'espai públic de les places l'han anat ocupant les terrasses i els bars. Sí. Per exemple, a la plaça de Sant Pere nosaltres havíem fet davant del mercat i sota les voltes
a l'entrada
havíem fet obres, havíem fet allà Molière, havíem
fet l'auca del senyor Esteve
amb aquell mercat modernista,
sí.
Després a les voltes havíem fet l'inspector, havíem fet la senyora Florentina. Doncs ara això ja no es pot fer perquè clar, això està ocupat per unes terrasses. A la plaça Barcelona vam desistir perquè la única vegada que hi hem estat estàvem absolutament rodejats de terrasses, o sigui, que això és una cosa que de vegades bueno, hi ha aquesta dicotomia entre si han d'haver terrasses, dormir o no dormir. Hi ha una tercera proposta, que és que l'espai públic ha de ser sobretot públic. I aleshores, esclar, si això ho anem ocupant amb comerços, esclar que tenen dret, però també la gent té dret a un dia. Doncs com té dret a sentar-se, posem en un banc, o tindria dret a beure d'una font sense tenir que passar per la caixa. Doncs també té dret a fruir d'un espai de la ciutat que no estigui completament això. Vull dir, clar, els comerciants tenen tot el seu dret a viure d'això, però vull dir, jo crec que això s'hauria de cuidar una mica. Per exemple, quan anem a Pep Ventura també és una mica aquest tema, no? O sigui que cada vegada hi ha menys silenci, hi ha, es cuida menys tot aquest entorn, doncs, de perquè la gent pugui fruir dels llocs d'una manera això, sense consumir i simplement escoltant, no estan allà, vull dir, allà va bevent alguna cosa i no saps ni el que t'estan fent, no?
Mm. És difícil, té un tema
és difícil, complicat. Sí, complicat. També s'hauria de considerar que, penso, que hi ha molts espais a Sant Cugat sense ser ben bé una plaça que serien idonis també per poder fer les lectures,
Bueno, però ja, per exemple, Passeig Gaudí no era una plaça, era un carrer.
Per això t'ho dic, que ara pensava en Passeig Gaudí, però mira...
El Parc Ramon Bernils també ho hem fet.
Exactament.
Sí. Hi ha una...
També se m'acuta, no sé, per exemple, el Xavier Azqueta, allà a dalt, a aquella plaça. Jo recordo una festa major que ens va vindre a cantar el Lluís Llach quan vam anar a viure en el Colomer, sí. I el primer any que es va inaugurar el Colomer, es va fer un concert del Lluís Llach que va ser brutal. Tot aquell passeig que allà tan preciós estava ple de públic.
La dificultat està que cada vegada el fet que hi hagi un, dos o tres veïns només,
sí,
que facin un tipus d'acció, doncs fa que això disfruti. Ara hi ha aquest amfiteatre dels Jardins del Vallès, doncs, que està paralitzat.
Sí,
està paralitzat, tenint en compte que els veïns queden no a sobre mateix d'on es faria, i tenint en compte que es tracta d'un lloc on la majoria música de cambra, sense amplificar, i teatre, i que es faria fins a una certa hora, fins a les 11 de la nit.
Que vol dir que
i seria, evidentment, diguéssim que entre juny i setembre, però és difícil.
Jo comparo una mica amb els urbanites que se'n van a la segona residència cap al Pirineu per dir alguna cosa, dir, ostres, és que ens molesta el soroll de les campanes de l'església.
Sí, estan tots al mateix lloc.
Sí, o les vaques que estan fent soroll.
Exacte, sí, no, és tal qual.
Llavors, sí. A què venies, no? Vull dir.
Sí. Jo penso que la selecció aquesta d'aquest any, basada sobretot en aquest homenatge amb aquests dos autors, amb aquests dos grans personatges, i a més molt situats molt diferent dintre del món, del món de la cultura, perquè en Pedrolo mai va ser acceptat, ni ell volia, jo penso, ni ell volia, i en canvi la Campmany va tindre...
Era un anarquista, era un solitari, vull dir...
I la Campmany va fer una activitat inclús política amb l'Ajuntament de Barcelona, i que per tant tots tenien un altre tipus de presència. Ara li pregunto el més petit de tots.
Perquè fa falta que t'aixequis la cadira amunt, xaval.
En Max.
Que no vaig aixecar-se la
cadira. Quan parlem de Pedrolo o quan parlem de Campmany, tu, clar, aquest sona.
Doncs...
No sé, hi ha una obra que has llegit, no?, del Pedrolo. No s'han fet llegir alguna obra? Encara no?
Amb aquest manuscrit del segon origen no l'he llegit a l'institut o a l'escola?
No.
Perquè amb aquest manuscrit va ser un llibre que és el més conegut de Perón, sense ser ni molt menys el millor, perquè no ho és, per mi, I en canvi, doncs, s'ha conegut molt perquè va haver-hi molts anys que era obligació, era obligatori llegir-lo.
Els dos personatges del manuscrit s'assemblen bastant a aquests dos
personatges
joves.
Per dir, què et diuen? Dius, Pedrolo. I ja, per exemple, quan a tu et van dir fer aquest paper, tu has mirat a veure qui era Pedrolo?
No.
Home, tu, que estàs segur avasat a entrar a la xarxa i a mirar tot de seguida, pum, és que entraràs, a mirar qui era Pedrolo i mirar qui era Maria Aurelia Campmany.
No m'has dit que aquell dia que ho vas mirar no tenies línia d'internet?
No podies
veure, no hi havia wifi, no? No, hi havia wifi.
Hi havia wifi
aquell dia, si m'ho va dir l'altre dia.
Ara ja ho entenc, Bé, però t'interessaria saber-ho o no?
M'ho emportaré de deures, mira.
Clar, perquè si fas el personatge, d'alguna manera dius, a veure... D'on surt això?
No t'ho prenguis com un deure, pren-t'ho com un gaudi.
Sí. Exacte, no, això és veritat.
Sí, a la que la música, quan allò, una cosa arreglada... No, primer hi ha d'haver l'emoció i que t'agradi, i després ja trobaràs una tècnica per fer-ho, no?
I a l'hora del repartiment, com ha anat?
Vull dir,
la selecció, perquè veig que aquest any hi ha una sèrie de persones, una sèrie de gent que no havien fet mai lectures.
Sí.
Sobretot a la tercera lectura.
Per exemple, vaig veure la Rosa Sicar, que la coneixia molt com a directora, i l'he vista últimament i m'encanta aquesta dona. Aquesta dona és una grandíssima actriu.
I tant.
Sí, sí.
I tant.
Tu ja ho saps, no?
Dono fe, eh?
Sí, ja. Tu també ets un gran actor.
No, perquè... però jo no t'ho deia per això, ho dic no, perquè fèieu... estic content que estigui la Rosa Sicart en el tema aquest.
Sí.
I allà Mirasol al Teatre tu saps perfectament que tens bastanta més gent que et podria fer unes grans interpretacions.
Bueno, sí. A part de la Rosa, evidentment, hi ha també la col·laboració en el vestuari.
Sí, exacte.
De la Pepa Gómez.
La Pepa, la Pepa també és d'aquestes persones que jo els dic els imprescindibles, no? Que a darrere d'una companyia, doncs, esclar, els noms...
Queden en segon terme, sí, i en canvi doncs són imprescindibles.
Els noms són els dels actors, però aquesta gent, tu abans parlaves del vestuari, l'Eulàlia Cortijos ha anat fent tots aquests vestuaris i traient d'aquí, traient d'allà, confeccionant, anant a buscar, llogant, i penso que amb molt d'èxit. Aquesta obra, com que té molta complexitat, hem pensat també de que l'ajudés, bueno, que l'ajudés, ho faran entre les dues, la Pepa Gómez i l'Eulàlia aquesta obra.
Sí, vol dir que hi haurà vestuari...
Sí, tindrà bastanta importància.
Bastanta importància.
Sí. Però ja dic, serà una mica destroyer, ja ho veureu. Espero que sigui una mica...
A veure, estem parlant d'un frare que deixa la seva funció, se'n va perquè la carn li tira molt, i el peix suposo que també, i aleshores se'n va cap al món musulmà, que evidentment el veiem diferent de com el veiem ara.
Exacte.
Perquè aquí tenim un problema greu, en aquest sentit.
Sí, exacte.
Un problema greu.
Clar, quan expliques això, clar, com que tenim la pel·lícula que ens estan venent o que veiem ara sobre...
També tenim les Mil i una nits, que es diuen una altra cosa, Xerassat, etcètera. Però, quan dius Destroyer, estàs dient un revulsiu, una manera de veure diferent?
Sí, jo... és que, mira, fins i tot estic en aquests moments encara estic dubtant si el personatge principal el farà un home o serà molta gent que farà el personatge aquest, inclús dones. Bueno, estic pensant en incorporar molta dona també en el...
Ah, no ho entenc això, perquè això
bueno, el tema
en aquest,
de
moment, en aquest moment no passa això.
M'ha fet el programa, no sé,
això és pel govern d'en Pedro Sánchez.
Ah, segurament.
Que hi ha moltes dones, ara ho entenc.
Pel tema de quotes.
El tema de quotes, sí.
No, que de vegades en les obres tenim molt en compte el tema de gènere, no?
Sí.
Això és un paper d'home i això és un paper de dona.
I de jove. Jove, i això ha de ser un més gran.
La cosa està en que per què és tan important el gènere? Vull dir, si el teatre és una convenció i tu entres en una convenció i pots acceptar que allò és un joc i que estàs... Per què un home... què té a veure el sexe, diguéssim, de la persona? Mm. I llavors, no sé, potser m'agradaria en aquesta obra saltar-me una mica aquesta convenció. O sigui, de que els papers són personatges i els pot fer un home, els pot fer una dona, es poden... Vull dir, anirà per aquí la cosa.
Bueno, doncs ho veurem.
Ho
veurem als jardins del monestir, espai dels castanyers.
L'obra ho permet perquè, clar, surten uns personatges que dius, i això... Clar, surt un personatge, per exemple, que és Mallorca, però el personatge és Mallorca. O sigui, no és un mallorquí, no, és la illa de Mallorca, i parla la illa. Surt un altre personatge
ser...
que és el món.
Clar, llavors tant se val.
Si la illa de Mallorca pot ser meitat home i meitat dona.
O no. Meitat alemany i meitat...
Sí, exacte, meitat alemany.
I aquells personatges d'aquell tipus d'obra que no, va partit, llavors quan està de perfil, i el perfil és femení, i quan gira, llavors és masculí, porta un bigot i una barba. I aquí no, aquí porta...
Un altre personatge és el dimoni, el dimoni o el que sigui, la carn també, la carn, no sé si posaré un costellam o posaré una tia buena. No sé, quan he dit destroyer, vull dir que la cosa va per aquí. Com que és en plan humor...
Ho pots deixar anar a la imaginació.
Sí, i com que és una cosa que imita una cosa medieval, que els medievals, la idea de la unitat a l'edat mitja no existia, vull dir, això ens ho hem inventat nosaltres. Ells anaven posant elements, vull dir, si tu llegeixes coses de l'edat mitja, el que ara s'entén per una unitat dramàtica aristotèlica, això no...
No existia.
No.
Hi havia una unitat que només era la religiosa, perquè clar, a partir de l'església hi havia aquell que manava, feia el signe de la creu, i a partir d'aquí ja, escolta'm, hi havia cap problema. Bé, doncs escolteu, les lectures de la fresca tornen una vegada més, jo penso que amb una oferta molt interessant, molt diversa, aquesta és la veritat, i si a més a més escoltant el que deia la Dolors fa un moment, doncs encara la tercera, no veiem, serà Destroyer, o sigui que no sé si caldran preparats o no, protegint-se o no,
no
espero que no,
no. O sigui, s'ha d'anar oberts,
Destroyer, però no explosions i...
No tenim pirotècnia ni tenim
això, però vull dir, si anem als musulmans podria haver-hi pirotècnia també, podria haver-hi algun tipus d'aquestes coses.
No, sempre. Tot és molt minimalista, perquè de diners no n'hi ha gaire.
No, d'això ja... Sí, no, això dels diners ja ho comentàvem abans, que la cosa està una mica fotuda.
Són hàndicaps sempre. Però sí. Bueno, això també permet que tinguis que donar-li més voltes a les coses i a vegades en surten de molt més interessants, eh?
Sí, Tatiana, però saps què passa? El problema és tant que hi ha gent que sap perfectament això, o sigui, sap.
Sí.
Primer,
bueno,
que la gent té molta il·lusió,
sí,
que té moltes ganes, que té a vegades molta gent que qui col·labora. I aleshores sembla que allò imprescindible, que seria imprescindible, doncs no cal.
Sí,
sí, això és important.
Sí.
I ho és, jo m'ho dic important. Perquè quan fem les comparacions, que diuen, les comparacions són odioses, bueno, són odioses o no. Quan fem comparacions sobre segons quins llocs, en quant al suport, doncs, oficial, administratiu, etc, és incomparable. Però és incomparable, no del doble, no? No diu, aquí tenim un i, no sé, en un lloc, a Àustria en tenen dos, no. És que ja tenen 15. Mm. Aquí tenim un.
Sí, perquè hi ha una poca cultura de la cultura i de la importància que té aquesta.
Exacte.
Que, bueno, doncs passen aquestes coses.
Per tant, això és un clam que s'ha de fer contínuament i, efectivament, doncs, s'ha de dir constantment. Si hi ha un petit canvi, ja benvingut sigui. Si és més gran, millor. Però no s'ha de deixar de dir mai, perquè sembla com si això no fos així.
És que passa que sembla que les emocions no són rentables. Aquest també és el problema. I tot el que és cultura, molta gent...
Les emocions no, sí que són rentables.
Per mi ho són moltíssim, però vull dir-te que... Jo crec que és la imatge, no?, que es té d'aquí el problema de que els calés no arribin a depèn de quines parts de la societat, no? I amb cultura passa, vull dir...
En canvi, el món de la cultura mou moltíssimes coses.
Molts diners,
sí. O sigui, potser no directament, però quan tu, jo què sé, vas al Liceu, la gent va a la perruqueria, la gent es compra el bolso, la gent no sé què, vull dir...
Però perquè...
Se'n va a sopar, la gent va al bar, la gent... Vull dir, mou moltíssimes coses. El que passa és que això no es vol reconèixer. I clar, i després hi ha el retorn que hi ha, doncs, des del punt de vista personal, no? El que significa...
Però jo crec que això va molt lligat a el que tu deies, perquè vivim en un món d'immediatesa, i el parar-nos a gaudir i a disfrutar de les coses, de les petites coses, quan deies, doncs mirem les pedres, ostres, és que ens poden dir moltes coses, és que disfrutem d'això que tenim al voltant, no? Doncs jo penso que passa una mica, que quan tu presentes alguna cultura que té un embolcall que és visualment atractiu, doncs la gent s'hi aboca més. Quan és un exercici potser més d'introspecció, de pensar, de raonar, d'enriquir-se, de després poder xerrar i comentar, doncs potser costa una mica més, no? Jo crec que per aquí també van una
sí,
mica
però
els trets.
No sé si és l'embolcall o és la tele, per exemple, no?
Bueno, clar.
Que clar, que tots estem mediatitzats pels actors que surten a la tele, pels mitjans, però inclús quan llegim, vull dir, tenim un esquema... o quan veiem algú televisiu o cinematogràfic i de vegades molt poc teatral, no?
Sí.
Amics de la lectura de la fresca, el temps com sempre ens passa, cosa que també està bé que vagi passant, sobretot per algú que vol marxar. I repetir que tenim el dia 5, el dia 12 i el dia 19, doncs tres convocatòries que esperem que hi vagi moltíssima gent. La veritat és que hi va molta gent, molta més gent de la que es podia esperar al principi.
dia 5 amb Homes i del Model de Pedrolo a la plaça d'en Coll, dia 12 a la plaça de l'alcalde Magí Bertralot, Ca Barret a la Fresca, de Maria Oroia Campmany, i dijous 19 a les 10 també, als Jardins del Monestir, Espai dels Castanyers, Món, Dimoni i Can, de Maria Oroia Campmany, i sorpresa, amb què serà. Jo estic ja, en aquest moment, ja estic esperant a veure què és el que passarà. Moltes gràcies per estar aquí, i fins la propera.
Gràcies a tu.
Déu-me una santa que no sigui el dogma. El qui pugui pregar, jo pecador d'amor. Déu-me una santa que hagi estimat força, que per pregar-li calgui un bes i una cançó. La santa aquella que en dona almoina, si els seus ulls et ferien, t'embraçava el coll. I era el seu tast com la més fina noia, i el coixí del seu pit on havia el som dolç. Aquella santa sempre bella mossa, no havia mendicant que no li fos de bo. Era tan clara, blanca, fresca i jove, com nata de primala i com un veire nou. Jo hi aniria de matí en aquella hora, en què deixo l'amiga abans no sortir el sol. Quan a l'església obririen la porta, duria l'estampeta arran, arran del cor. Jo hi aniria de matí en aquella hora, en què deixo l'amiga abans no sortir el sol. Quan a l'església obriria la porta, duria l'estampeta arran, arran del
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Disfruta ya sin excusas de la velocidad de la fibra de Orange con Love Familia. Con un 50% de descuento en tu tarifa durante 3 meses y con una línea adicional gratis para siempre. Y además, llévate un Huawei P20 Pro con una tablet de regalo. Pásate por tu tienda en calle Santiago Rusiñol 15 de San Cugat del Vallès e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Tenim una gran agenda aquesta cap de setmana, però és tota la Festa Major pràcticament. Avui dijous, que comença aquesta Festa Major, doncs a les 8:45 a la plaça de la Vila, Conseqüències, teatre físic de carrer de la companyia Moveu. A les 9, a l'església del Monestir, concert amb l'orquestra Fusió, amb direcció de Xavier Puig, i també a les 9, concert de l'orquestra Meravella, a la plaça de Can Quitèria. I a 9:15, al celler, Tsunami Teatral 4, amb el taller de teatre Sílvia Cervant, que seguirà amb Improjonant 3, a 10:45. I a les 10, a la plaça de l'OM, Icònic, Símbols i Danses, amb el grup Mediterrània, i la cobla la principal de Llobregat. També a 10:45, i fins a les 3 de la matinada, a la plaça Barcelona, nit de concerts amb Núria Graham i Flamingo Tours. I demà divendres, dia 29, de 8:45 a les 2 al celler, jazz, amb Rachel Terry en quartet i Ion Robles Quintet. A l'escenari de la Pua, el Parc Ramon Bernils, Germinator, T24, Mandrágora i Coes. Al Parc Central, a 10:45, Aurora, Flamenco Jazz. A la mateixa hora, a plaça de Barcelona, nit de versions de Amy Soul i de Mortimers. A 10:45, a la plaça de l'OM, la Lira i Cobla de Sant Jordi. I a la 1, a la plaça Octavià, Apache en concert, rock a tope. El dissabte, dia 30, a 6:45, concert coral amb coral de la Unió Sant Cugatenca i altres convidades. De les 7 a 11:45, al Parc Central, gran tarda de circ i arts al parc. Rudo, amb Manol Alcàntara, entre altres. De 9:15 a les 2, al celler jazz amb Big Band, Toni Baquer i Bill McHenry Trio. A 9:15, a la plaça Magí Bertalot, el grup Bufanúvols, concert i danses d'arreu del món. I a les 10, Fem Via, amb el cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat, espectacle que tanca el centenari del tren. Cercavila de la plaça Doctor Galtés a la plaça de Lluís Millet. De les 10 a les 3, escenari de la Pua, part de Ramon Bernils, Paul Graham, Rotom, Lil Denny i DJ Benil Samsung. A la 1, a la plaça Octavià, concert de Búhos. I el diumenge, dia 1, a les 7 al celler, un concert de pel·lícula amb música al cor. A les 8, a la plaça d'en Coll, Habaneres amb els Nois de l'Eixida i l'Empordanet. I a les 9, al celler, concert amb el cor d'adults de l'Escola Municipal de Música i el grup Esqualos. Adeu!